heu d'enviar ara mateix un correu electrònic a tibidabo@racu.net. tibidabo@racu.net amb l'assumpte Tibidabo. I dins del correu cal que escriviu el vostre nom complet i DNI. Heu de ser molt ràpids perquè s'enduran les entrades als primers 15 mails que arribin a la bústia del tibidabo@racu.net. Si heu estat un dels guanyadors, en els 3 propers dies, feiners, rebreu un correu electrònic explicant què heu de fer per recollir les vostres entrades. Avui sortegem, com dic, 15 packs de 4 entrades pel diumenge, per diumenge 28 de juny. A més, el Via Lliure aquell cap de setmana també des del Tibidabo. En fi, traca final dels 15 anys de RAC1 al Tibidabo. No us ho perdeu. Amb en Carles Fiter, amb el Lluís Izquierdo. És que estava parlant sense tenir la llum encesa. Això vol dir que ningú m'estava escoltant. A part, de vosaltres.
Necessites vacances, home. Necessites vacances.
Sí, sort que arriben aviat. Sape, ets per aquí, eh?
Soc aquí.
Vinga.
Sape no, eh? Sape està aquí al peu del canó, eh?
Bé, home, i tant. Ah, aquí. Sape. Sí, estic, tinc dos dies de descans ja per agafar embranzida i ara ja...
I ara ja fins que s'acabi...
Fresquets, ben fresquets.
Fins que acabi les eleccions, no... és un no parar, això. Joan Laporta ha presentat aquesta tarda a les 6 la seva seu electoral, que és el carrer Provença 300, Sape.
Sí, amb força gent que ha volgut ser al costat de l'expresident, unes 200 persones que han fet cua per entrar a la seu, que esperaven també a veure Joan Laporta i que l'han rebut així tan bon punt l'han vist al carrer. Per tant, rebuda, diríem, càlida per Joan Laporta, amb seguidors que, com et dic, han fet cua per entrar en aquesta seu que avui ha inaugurat. Hem pogut veure els plafons que hi havia a l'interior d'aquesta seu amb uns eslògans: per la Masia, Laporta president, pel Barça, Laporta president, per UNICEF, Laporta president, per Catalunya, Laporta president, en diferents plafons que il·lustraven aquestes frases que venen a ser una mica el que ja va explicar en el seu vídeo també del YouTube, on anunciava que la seva intenció de presentar-se en aquestes eleccions. Després d'una estona saludant a la gent que avui ha volgut donar-li suport, tota aquesta gent que l'esperava, ha sortit un moment a atendre els mitjans, explicant llavors les seves sensacions davant aquesta càlida rebuda que li han donat aquests seguidors.
De cap de les maneres jo tenia el dret de decebre a tota aquesta gent que pensa que doncs, la nostra candidatura, i en el meu cas jo, doncs, puc tornar a ser president del Barça, no? Em fa molta il·lusió, estic cada vegada més motivat, he renovat energies i bé, he tornat i vaig a intentar guanyar les eleccions.
Exultant,
Sí. Un Joan Laporta que avui estava més que satisfet per les persones que l'envoltaven, per aquesta rebuda que ha tingut, i se li notava en la seva manera de parlar i en el seu rostre aquesta satisfacció pel moment que ha viscut en la inauguració d'aquesta seu. Ha explicat Joan Laporta també a preguntes dels periodistes que se senten també responsables d'aquest triplet, perquè aquesta última directiva va recollir els fruits del seu treball, i responia així Laporta a la pregunta de si se sent favorit en aquesta cursa electoral.
No. És una campanya que se tendrá que luchar, que se tendrá que aportar pues todo lo que se tiene para convencer al barcelonismo de que para continuar ganando nuestro modelo de club es el más adecuado. En ningún caso nosotros salimos de favoritos, porque es normal que el presidente que se presenta una reelección pues tenga más posibilidades, pero en cualquier caso vemos que las encuestas nos están dando pues eso, la posibilidad de ganar estas elecciones, y por supuesto vamos a hacer todo lo posible para ganarlas.
Per tant, li penjava fins i tot l'etiqueta de favorit a Josep Maria Bartomeu en aquest document. Respecte una mica també al que ha dit l'expresident Bartomeu aquest matí, Laporta m'ha dit que creu que serà una campanya amb noms, que totes les precandidatures i candidatures han d'anar vestint una mica el seu projecte amb aquests noms, i per tant també ha seguit la línia de Bartomeu en el sentit de que poden anar apareixent noms, ja siguin de responsables esportius, com el director esportiu del qual parlava Bartomeu, o bé jugadors, com també ha dit Bartomeu, que avui, l'hem escoltat abans, ha arribat a dir que ell també creu en els valors que destacava Joan Laporta en el seu vídeo al YouTube, Masia, Cruyff, Catalunya i UNICEF, i que, per tant, no hi ha tantes diferències entre els valors que defensen tots dos. Laporta, en minut i mig, ha explicat per què no hi està d'acord.
Yo en ningún caso he judicializado el club, señor Bartomeu sí, el sistema genuino de jugar al fútbol que pues Johan Cruyff implantó en el Barça es un sistema que nosotros lo hemos asumido y además pues hemos intentado en base a este sistema sentar las bases de los éxitos presentes y futuros. Creo que aquí hay una evidente diferencia conceptual, porque si bien no les ha quedado más remedio que asumir este sistema, la verdad es que tampoco han promovido para nada el reconocimiento de las personas que desarrollan y que creen en este sistema. Si hubieran podido implantar otro, lo hubieran implantado. Una forma desacomplejada de entender el catalanismo. Por otro lado, la Masía, nosotros precisamente si nos caracterizamos por algo fue porque potenciamos al máximo la Masía. Y verdaderamente si vemos cómo está hoy la Masía, pues bueno, es una diferencia también evidente. Y después, mire, lo he dicho a su compañero, nosotros llevamos la camiseta de UNICEF y ellos llevan la camiseta de Qatar. Esto es una diferencia también muy evidente. Entonces, si busco similitudes es que evidentemente todos somos barcelonistas. Esto es una clara evidencia, pero esto es una similitud que tengo con todos los precandidatos que se presentan a las elecciones.
Aquest és el discurs de Joan Laporta, un moment sape, després ho intentarem ampliar i de fet confirmar amb Pau Ramírez, el nostre enviat especial a la Copa Amèrica, però a través d'O Globo, asseguren que han parlat amb un dels membres del tribunal o del comitè de la Conmebol, que està estudiant el cas Neymar, l'expulsió de l'altre dia en el Brasil-Colòmbia, i que li caurien 4 partits de suspensió. Ja dèiem ahir que era un, però que era ampliable, depenent del que digués aquest comitè. Doncs bé, si es confirma això, que insisteixo, treu des de Brasil Globo Esporte, serien 4 partits de suspensió, la qual cosa significaria que Neymar no podria jugar, ni tan sols en el cas que Brasil arribés a la final, cap més partit en aquesta Copa Amèrica. Segons la mateixa informació, la Confederació Brasilera pot recórrer, i bé, vaja, ho farà, no cal dir-ho, però déu-n'hi-do, a mi em sembla molt exagerat, 4 partits de suspensió a Neymar. Clar, és que... No sé. Llavors, a Zúñiga, que el va lesionar i el va deixar no sé quant temps sense jugar...
Escolta'm, perfecte. Vacances, que descansi i que torni la temporada que ve amb totes les ànims i forces... I...
Estem d'acord que no és la millor manera d'acabar la temporada.
Pel Barça, sí.
Sí, home, però per ell no. No, home, ha de tornar content. No?
Per una cosa o per l'altra, no acaba un gran campionat amb la selecció, no? I aleshores això també és una creu que comences a portar, no? No acaba el Mundial, que no va tenir cap culpa, però sí s'escalfa en excessiu en els partits de la selecció en aquest campionat, no? En aquesta Copa Amèrica. Jo crec que és excessiu, però també crec que Neymar s'ha de controlar una mica.
Ell fa l'intent de cop de cap, i el reglament diu dar o intentar dar un, sí, no? Agredir o intentar, sí, sí, agredir. Per tant, si filem prim, no, si filem prim, ell fa la intenció de donar-li un cop de cap, i el reglament això ho contempla.
Sí, però també... No sé, jo crec que amb aquest tipus de jugadors també has de pensar una mica el que reben... No. Suposen pel futbol...
Mira, jo comparo...
Ja sé que la llei és igual per tots, però, no sé, no pots castigar igual un destraler que un...
La llei,
una estrella com Neymar, que el que fa és...
El reglament és el que és, i Neymar s'equivoca moltes vegades.
Sí, home, sí.
Moltes vegades, i ho ha de corregir. I tant de bo això li serveixi per corregir-ho. Perquè hi ha coses que no les ha de fer en un camp de futbol, segons el meu modest criteri. Igual que Luis Suárez les ha pres, i aquest any ha estat un comportament espectacular... Tu agafes a Messi, que és el millor jugador de la història de tot el món mundial del futbol, sí, sí. I no entra una sola provocació. I mira que rep faltes, eh? I Messi no entra. Per què no? Perquè sap que no va per ell això i el perjudica. Ronaldinho, que era un tio més com brasiler, alegre, divertit, tal, no entrava en una provocació. Li fotia una patada, s'aixecava i reia. Sí. I ja està, perquè reia se n'ha fotut el que em digui. Què? No en saps més que fer una patada? I ja està. I Neymar ha d'aprendre això, perquè si no, té dos problemes. Un, que el buscaran, i dos, que els àrbitres també el coneixen i ja té una fama que a la mínima pringarà.
Per mi el maltracten els àrbitres, eh?
Però és un error de fama. És a dir, sí, Neymar té una fama que perjudica. I aquesta fama és molt dolenta. Així com Messi, saps que si cau no s'ha tirat perquè Messi no es tira, i quan cau normalment els àrbitres piten perquè, hòstia, és Messi, doncs Neymar té el problema que quan cau és ja està, quan cau no sé què, quan allò provoca... Doncs, ostres, això al Barça li ha de dir, escolta'm, nano, no anem bé perquè ens perjudiques.
Reconeixent que és un jugador... Reconeixent que és un jugador fabulós i que fa coses extraordinàries i que, per tant, no el podem comparar amb altres jugadors que potser són molt bons, però són molt tímids, la seva manera de ser no és aquesta, jo també reconec que això de la fama és molt perjudicial. És veritat que està molt alimentada també des de Madrid i des dels rivals del Barça.
Però això no és Madrid, eh?
Però, exacte.
Això és
però jo crec que ell dona armament per tots els que van a per ell. Dona armament. L'exemple famós d'aquella jugada de la final de Copa, que és una tonteria i que jo sóc dels que defensa que només faltaria que un jugador no pugui utilitzar un recurs futbolístic per superar un rival. Només faltaria, no?, que hagués d'estar tallat per poder fer una cosa. Doncs és una més, que és una tonteria, però que molta gent ja utilitza per ficar-la tota en el mateix pack, no?, de les seves provocacions. I això no li va bé. El que passa que jo crec que Neymar ha fet una temporada tan extraordinària que ens n'hem oblidat d'aquestes cosetes. També és veritat que el provoquen, que li donen per tot arreu, per dalt, per baix, és veritat.
Jo crec que el Barça s'ha controlat molt, no hi ha hagut cap expulsió ni cap incident d'aquest tipus.
Jo crec que quan acabes la temporada amb el Barça, acabes com acabes, com un heroi, com un jugador fonamental, arribes a la Copa Amèrica amb la teva selecció i has de mostrar, tot i que és un jugador molt jove, que de vegades ens n'oblidem, has de mostrar maduresa i lideratge, perquè al final aquest tio, amb 22 o 23 anys que té, ja és el líder pràcticament del Brasil. Vull dir, és que és el líder. Aquest tio pot estar 10 anys... Bueno, doncs aquest tio pot estar 10 anys liderant la selecció brasilera. Però, clar, tu no pots liderar una selecció tan important com la brasilera fent això. No pots entrar.
Però... Entenc, Mafiti, quan dic això, dic que sí que és veritat, que hi ha hagut trifulques, però que no ha perdut el cap en cap moment. No ha fet res com
contra
això...
Contra l'Atlètic de Madrid va tenir algun moment, sí, però... les imatges que li llença un petonet a un de l'Atlètic de Madrid el dia aquell que banya en la Lliga...
Sí, però que... Vull dir, no hi ha hagut cap sanció així, eh?
Estem d'acord. No, a més, em sembla que no han expulsat cap vegada amb el Barça, diria. Però... aquesta fama que aquí dius, és que el grup és de Madrid, pot ser, però allà no hi ha Madrids, allà és una fama que la té, i ell allà té tot aquest pes de Brasil. Brasil és un desastre absolut, amb tot el carinyo pels brasilers i per les brasileres, sobretot, però Brasil és un desastre absolut, i ho va demostrar el Mundial, que Argentina i Alemanya li va fotre 7 i no va aixecar el cap, i no hi havia Neymar aquell partit, i ara l'altre dia Neymar no juga bé, no està bé, no li surt res, i reacciona d'una manera que jo entenc que estiguis cabrejat, però quan no et surten bé les coses, has d'aprendre que no pots reaccionar així, perquè acabes perjudicant-se. Si li acaben 4 partits, que pot ser més exagerat, és exageradíssim, eh? Jo crec que un o dos, val, però 4 partits és exageradíssim, però, escolta'm, els comitès són així, i si a la Champions fots una cagada d'aquestes, la Champions també anirà a sac, i te'n fotrà 4, perquè no té miraments amb aquestes coses. Sí. Per tant, algú li ha de dir del seu entorn... menja tu, no tens més remei que això, perquè és una putada, amb perdó, el futbol és molt maco i ell juga mil vegades millor que qualsevol jugador de Colòmbia i dona un espectacle, sí, però la normativa i el reglament és aquest, tu, per molt que et fotin, no? És com si tu t'estan putejant a la policia, no sé què, tal, però tu no pots fer res perquè és la llei és aquesta, i al contrari, com facis una mínima cosa, a la presó.
Ja que et tinc aquí, sap, que et semblen aquests 4 partits a Neymar i això que estaven comentant?
A mi em semblen 4 partits excessius. És a dir, no justifico el gest, però també em sembla que tot plegat, la jugada, doncs no ho pot fer. Estic d'acord en que Messi no entra en aquest tipus de provocacions, en que un, dos partits, fins aquí podria entendre la sanció, però més enllà d'això em sembla força exagerat, veient també
ja
el que va
oficial,
passar.
És oficial, ja, 4 partits.
Doncs, bé, a partir d'aquí a veure què passa amb les al·legacions, però que es perdi tot el que queda de la Copa Amèrica per aquella acció on fa aquell intent i després arriba Vaca i li dona aquella empenta i acaba d'aquella manera, trobo molt exagerat. Espero que amb les al·legacions li rebaixin, tot i que, com deia el Fiter, doncs mira, pels interessos del Barça, si ja no ha de jugar més, que comenci ja les vacances.
Li han caigut a més $10.000 també de multa, a Neymar. Tinc aquí ara...
El... però és per, posa si és per l'acció només l'intent de cop de cap? O...
Diu que exactament com a conseqüència de su expulsión y hechos posteriores ocurridos en el encuentro disputado contra la Selección Nacional de Colombia, esta decisión es recurrible ante la Cámara de Apelaciones. Edu, vols... vols afegir alguna cosa més?
Sí, que de fet, bona nit, Jaume. El diari O Globo assenyala en aquesta mateixa informació prèvia al comunicat oficial de Conmebol que Neymar va esperar l'àrbitre del partit, el xilè Enrique Osés, després del partit el va esperar al vestidor per insultar-lo.
No em quadrava.
Això ho desconeixia.
Ara t'ho anava a dir, és que no podia ser quatre partits només per allò. Si hi ha alguna coseta més, ha de ser. Perquè fins i tot Neymar, hi ha unes declaracions que fa després del partit, és una mixta, on
molt
diu...
molt assenyades.
Exacte, fins i tot diu, m'he equivocat, no? He cometido un error, no sé què, però no estava bé, no havia jugat bé, que penses, hosti, veus, el tio en fred, tal. Però clar, si em dius que vas per l'àrbitre, el va insultar, llavors, evidentment, que li han de cara quatre partits. Clar, és que aquestes accions no poden ser.
Bé, esperem que això, mira, com a Luis Suárez, no? Ho veies abans, Fiti, que li serveixi de...
Luis Suárez aquest any ha estat impecable.
Sí, sí, que li serveixi per canviar una mica, per corregir això, perquè al final ha de veure, i més, una marca global com és Neymar, que això no el beneficia, sinó tot el contrari, que a més, amb perdó... I ara estem trucant ja amb Pau Ramírez, el nostre enviat especial a la Copa Amèrica, el deixa en pilotes a Brasil.
És que Brasil ja anava justet i Neymar era el tret diferencial. Ara Brasil tindrà per des problemes.
Ens quedava un document de la porta abans de tancar i saludar en Pau. Així tanquem també tema electoral, saber?
Sí, relacionat amb el que escoltàvem abans, també de Josep Maria Bartomeu, en el sentit de l'esperit catalanista de la Junta sortint, la porta, diríem que ha estat contundent en el discurs que ha fet, després d'atendre els mitjans a la porta de la seva seu, ha entrat cap a dins, s'ha dirigit a tots els seguidors que eren allà, i com et deia, discurs contundent en aquest sentit, en l'apartat, o en el debat, diguem, sobre la catalanitat de les diferents precandidatures.
També avui ens trobem en un moment, crec que molt important, potser dels millors, dels moments més importants de la història del nostre país. I quan dic que hem de transmetre el nostre missatge sense ambigüetats, és aquell missatge de que aquesta és una candidatura que està clarament compromesa amb el procés que avui està vivint.
Gairebé no podia continuar el seu discurs a Joan Laporta, sap?
No. Per tant, jo crec que també marcant perfil del que serà la seva precandidatura de moment i veurem si posterior candidatura, en el sentit que serà marcadament catalanista, tant ell com també els seguidors que eren avui a la seva seu i que l'han interromput amb aquests crits d'independència.
La posta de Laporta em sembla clara i aquí hi ha un debat històric, no? Allò, el Barça és més que un club per moltes coses, segurament políticament també ha sigut històricament més que un club en moments de la història de l'estat espanyol, com en l'època franquista, i per tant jo crec que fa bé Laporta d'anar de cara i almenys...
Sí, i tampoc ens sorprèn.
No ens sorprèn, però vull dir que...
Que
el soci del Barça, a l'hora de votar, ja sap perfectament quina opció vota. Ho dic perquè a les últimes eleccions hi havia gent que deia que no volia fer bandera d'allò i ara es veu que li interessa en campanya fer-la. Però a mi em sembla bé que o la fas o no la fas, però si la fas, la fas tranquil·lament i no passa res. I el soci del Barça sap que un element més d'aquest barcelonisme, pots estar d'acord o no, però almenys diuen que és fer país.
A mi em sembla que accentuar això per part de Laporta crec que és un pèl arriscat, perquè jo crec que el Barça s'hi ha fet una cosa molt bona en els últims temps, és estar a favor del dret a decidir, mostrar el seu catalanisme, que l'ha mostrat des que va néixer al club, però més enllà d'això, jo crec que el Barça és un club global, ho demostren els contractes que ha signat els últims anys, ho demostra els jugadors que té, ho demostra la grandesa que té, i tot el que sigui posicions molt, molt extremes que puguin ferir sensibilitats, jo crec que és dolent, però és una opinió, no? Amb això no vull dir que el Barça sigui més o menys independentista, no? Simplement que entenc que hi pot haver molta gent que es pot sentir afectada, no? I perquè és veritat que el Barça és dels socis, però el Barça és més que dels socis, el Barça és dels aficionats. I és cert que quan a la Porta, jo crec que a la Porta una de les coses que més se li ha criticat, malauradament, i ho dic jo, que sóc d'aquí, m'agrada Catalunya i per mi és el més important, el que més se l'ha criticat precisament és que la gent d'Albacete o la gent de Huelva o la gent de Cádiz no entengui que el Barça és això, però és un club.
Però li han criticat
global,
a Catalunya, no? O li han criticat fora de Catalunya?
No, l'han criticat fora de Catalunya.
Per tant,
d'acord, però és que el Barça és més enllà de Catalunya, de les fronteres de Catalunya, jo crec,
sí,
perquè
correcte.
Si no ens quedem aquí tots.
Saps quin és l'únic matís? Jo insisteixo, no estic fora en contra. L'únic matís és que per la Porta, intueixo pel que les seves paraules, és que un tio d'Albacete i un tio de Japó són estrangers que són del Barça, que és un club català. I el d'Albacete, el de Japó, el de Washington i el d'Equador són gent de fora de Catalunya que són del Barça.
D'acord, però
i ja està.
Si el debat sobre l'independentisme del Barça és molt ampli i molt interessant, però que jo del que estic convençut és que la Porta, com tu molt bé dius, avui ha anat de cara i ha dit el que ha dit. I ho tornarà a dir. Però estic segur que no apretarà l'accelerador. Que no l'apretarà perquè probablement no li convé.
Jo només dic que felicito que vagi de cara i que llavors no hi hagi sorpreses. I segurament aquest tema serà un dels més potents en aquestes eleccions.
Sí, sí, també pel moment que viu el país.
Exacte,
i tindrem
això,
temps de parlar-ne. Ràpidament, que tinc en Pau al telèfon per parlar d'aquesta sanció de 4 partits a Neymar. Avui cares conegudes al costat de la Porta, sap, eh?
Sí, cares que l'han acompanyat, que s'han fotografiat amb ell, exesportistes, Roger Esteller, Albert Luque, Enric Masip i Gavi Cairo, que apunten a tenir un rol si la Porta guanya aquestes eleccions. També altres cares conegudes que han estat avui a la seva seu, com Xema Corbella, l'ex responsable de material del primer equip del Barça, o Joan Oliver, l'exdirector general del club, que també han volgut fer costat a Joan Laporta en aquesta presentació. Recordem que dilluns a les 12 del migdia presenta de manera oficial aquesta precandidatura a les eleccions del Barça i que s'explicarà més enllà del que ja ha fet avui Joan Laporta.
Alguna cosa més, Saber?
Sí, alguns punts. Per exemple, la plataforma Manifest Blaugrana ha presentat una reclamació a la Junta Electoral perquè el club l'ha donat resposta a la seva petició sobre l'obligatorietat d'instal·lar punts de votació arreu del territori català, com obliga, segons apunten el decret 58-2010 de 4 de maig de les entitats esportives de Catalunya, i que diu literalment, aquelles entitats que tinguin una massa social fora del municipi on tenen la seva seu social han de preveure mecanismes presencials de participació territorial. Ara la Junta Electoral té 3 dies hàbils per respondre, veurem què és el que hi diu aquesta reclamació, que ha fet, com et dic, la plataforma Manifest Blaugrana, i també que de cara a la setmana vinent ja tenim confirmats alguns actes preelectorals encara. Dimarts i dijous vinent, Toni Freixa presentarà el seu projecte en l'àrea social i econòmica, i Jordi Ferrer presenta també dimarts vinent el seu programa de l'àrea social.
Perfecte, Roger, moltes gràcies, una abraçada.
De res, bona nit.
Bona nit, en Roger Saperes, avui pendent de Josep Maria Bartomeu i de Joan Laporta. Encara ens queda escoltar Jordi Major, però l'actualitat mana. 2:45, anem cap a Xile, on es disputa la Copa Amèrica, amb el nostre enviat especial, Pau Ramírez, bona nit.
Què tal, Jaume, bona nit.
I amb aquesta notícia, amb aquesta, vaja, bomba que acabem de conèixer fa uns minuts, aquesta suspensió de 4 partits a Neymar per l'expulsió i per tot el que va passar després del Brasil-Colòmbia.
Sí, fa uns minuts que la Conmebol ja ho ha fet oficial amb un comunicat on diu que Neymar ha estat suspès per 4 partits, incloent-hi el partit de suspensió automàtica. Per tant, són 3 per la vermella i els incidents que va protagonitzar en acabar el partit, i un per la sanció de per 2 targetes grogues, i a més una multa de $10,000 per l'expulsió i els incidents protagonitzats després del partit. La decisió es pot recórrer a la Càmera d'Apel·lacions de la Conmebol, per tant s'espera que la CBF presenti en les properes hores un recurs, i no així en el cas de Carlos Bacca, que ha estat sancionat amb 2 partits i sense opció a poder recórrer. Però ha saltat ja, com deies, la bomba. 4 partits de sanció a Neymar, si no li rebaixen la sanció vol vol dir que Brasil, en el cas que arribés a les semifinals, es perdria ja, bueno, tot el torneig, ni la final ni el tercer o quart lloc en el cas que Brasil s'hi classifiqui.
De fet, ho comentava abans, sense Neymar, el que sembla improbable és que Brasil pugui arribar tan lluny en aquesta Copa Amèrica, pel que hem vist fins ara, Pau.
Sí, el joc ha estat bastant fluix. El primer partit va ser un partit de Neymar on ell va resoldre. L'altre dia ho va intentar, però no va tenir la seva millor nit. Per tant, veurem ara, perquè realment els substituts entre Diego Tardelli i Roberto Firmino no és que siguin bé, les estrelles que tothom espera a Brasil, ni gaire resolutius. Perd la seva gran estrella i es va veure al Mundial. Són dues situacions totalment diferents, eh? Però ja es veurà que en el Mundial el que va fer Brasil sense Neymar, 7-1 contra Alemanya i 3-0 contra Holanda, i ara es tornen a quedar una altra vegada sense la seva gran estrella. Per tant, se li acumulen els problemes per Dunga i aviam aquest partit de diumenge contra Venezuela, una Venezuela que, recordem, arriba amb opcions també de classificar-se. Els quatre equips estan amb 3 punts, tots els quatre poden classificar-se, i veurem si Venezuela posa l'autobús, qui és el brasiler capaç de trencar la defensa. Sí, tens a Robinho, tens a William, tens a Fred, si m'apures, però realment Neymar és l'únic que marca la diferència.
Pel que s'ha comentat als mitjans brasilers que hi ha desplaçat a la Copa Amèrica, el que has pogut llegir o escoltar, Pau, s'està sent comprensiu o serà comprensiu amb Neymar? Se'l justificarà d'alguna manera després d'aquesta sanció o rebrà pals, rebrà garrotades?
No, els pals ja els està rebent des de quan es va acabar el partit. Són crítiques molt dures que han caigut per totes bandes. Avui mateix Ronaldo, que deia que encara ha de madurar, que no està preparat per portar el braçalet. Li han caigut l'altre dia unes crítiques molt fortes també de Faustino Spria, el jugador colombià que en acabar el partit carregava durament contra Neymar, i la premsa. Hi ha un autèntic debat al Brasil sobre la maduresa mental de Neymar, als 23 anys per ser ja el capità de la selecció, i si realment està preparat per tanta responsabilitat o no. El debat és molt gran. A més, li afegeix aquí el problema de la Seleção i la seva falta de credibilitat en quant a resultats en els últims anys. Per tant, hi ha un debat obert, i a més ara se li posa aquest tema de Neymar, que és la seva gran estrella, l'únic jugador realment de nivell mundial que té ara mateix el Brasil, i el comencen a criticar així. Pinten bastos per Brasil ara mateix.
Sí, sí. Vaja, aquí ho comentàvem fa uns minuts a l'estudi, que tant de bo això serveixi perquè Neymar, i amb això que ara ens dius que està bé, que està rebent tants pals, tantes crítiques, fins i tot exjugadors, mites del Brasil com Ronaldo, en el sentit que ha de madurar, potser l'ajudarà en el futur, no?
Esperem. És que el tema és que Neymar fins ara no era discutit al Brasil. Jo és la primera vegada que li veig rebre tantes crítiques, aquesta pluja de crítiques que està rebent des de fa 48 hores. El seu talent, la seva qualitat, ningú la nega. I a més, ell jo crec que havia agafat molt bé i assumit el rol d'autèntica estrella de la selecció. Recordeu que és el Brasil, la selecció que ha guanyat més mundials que ningú, un equip que presumeixen molt orgullós de la seva selecció, del passat que tenen, el present i el futur. Realment és molt negre, com es veurà ja al Mundial, i Neymar és l'únic que se salvava i que era la gran esperança. Evidentment que un jugador sol no guanya un torneig, però és l'orgull que tenia la selecció, la tercera brasilera. Els sancionen, els incidents realment no han acabat d'agradar la imatge, perquè recordem que el Brasil, si bé el Barça s'ha comportat, jo crec que el Brasil tenia ja uns quants incidents per indisciplina amb el Santos. És igual, no venen al cas ara, però en tenia uns quants, per tant han tornat a recordar-los, i hi ha un debat gran, i veurem si li afecta o no. Jo, ara mateix, avui, pel que em ven a l'entrenament, ell estava normal, tranquil, suposo que tampoc s'esperava una sanció tan dura, i clar, veurem com l'afecta. De totes maneres, des de l'òptica blaugrana, jo crec que, mira, en el pitjor dels casos, té vacances tu a descansar, que la temporada comença el 8 d'agost.
Un altre que s'ho mira des d'aquest punt de vista. A les últimes hores, per cert, hem escoltat a Mascherano defensant a Neymar, Pau?
Exacte. L'argentí ha concedit una entrevista al canal ESPN, on es queixava, per exemple, de la duresa dels cops que rep el seu company al Barça a cada partit, i que els àrbitres doncs no el protegeixen prou. Escoltem el que deia Mascherano defensant Neymar.
Tiene que ver mucho con lo que es el fútbol sudamericano, con lo que tiene que ver la Copa América, ¿no? Al final, este tipo de jugadores talentoso, como tenemos varios nosotros, No nos dejan jugar, el roce cada vez es mayor, y también va a depender de lo que pretenda la organización, de lo que pretendan los árbitros. Si pretenden que realmente haya espectáculo, bueno, van a tener que empezar a cuidar más a este tipo de jugadores, porque si no, todo termina como terminó ayer. A ver, le pegan 20 patadas y por una mano casual le sacan amarilla, y al final todo eso te va jugando en la cabeza. No nos olvidemos que Neymar termina... Es Neymar para todo el mundo, pero es un chico de 23, 24 años.
Clar, que aquí Mascherano posa sobre la taula un debat més profund, que és... l'arbitratge en general en els tornejos com la Copa Amèrica, Sud-amèrica, i com es protegeix a les estrelles als jugadors més talentosos de les seleccions. No sé si és un debat que Mascherano obre allò de casualitat o és un debat instaurat ara mateix a la Copa Amèrica.
No, la Copa Amèrica no se n'ha parlat pràcticament, cadascú està amb la seva selecció, estava tothom esperant la sanció a Neymar, però de moment en aquest tema no he vist a la premsa que se'n parlés gaire.
Tu coincideixes, Pau, amb Mascherano o no, però...
Sí, home, sí. Aviam, jo estava l'altre dia al camp, o sigui, és que rep molt. Sí que és veritat que, bueno, té aquesta manera de caure, potser que ho exagera una mica, però jo, si m'hi has estrompat l'escarret, són bastant fortes. És a dir, inclús a la segona meitat crec que és que li trepitgen la mà. Uh-huh. Vull dir, ell rep, i no s'amaga. Neymar té una cosa que és que no s'amaga.
No, això ho té.
Vull dir, encara, i no té por. Sí, va perdre els nervis al final del partit. No, en cap cas et justificaré el que va fer. Però vull dir, bueno, ell rep, va anar per ell, el públic també li cridava pallasso. Jo crec que hi ha una acció que parla molt del que va passar. En un moment del partit, això ho comenta Neymar al finalitzar el partit, i avui ho he vist en imatges per televisió, li fa a Zúñiga, el defensa que el va lesionar greument l'any passat, sí. Es posa la mà al cap com si el truqués per telèfon i dius, després em truques per demanar-me perdó, quan m'estàs inflant aquí a patades i a cops durant tot el partit. Uh-huh. És el...
En tot cas, sigui per un motiu o per un altre, Neymar, quan es torni a enfrontar en Colòmbia, tremolarà, perquè els dos últims precedents són acabar a un hospital i havent de ser operat i està en força temps de baixa i ara ha expulsat 4 partits, la sanció més greu que almenys jo recordi que ha rebut Neymar, o sigui que tremolem quan es tornin a creuar Brasil i Colòmbia.
Hi ha un altre tema aquí amb la sanció, crec que és el pes que ha anat perdent la Confederació Brasilera i el poc pes que té ara mateix. Recordem que té un expresident a Suïssa detingut, el nou president no pot sortir, Marco Polo del Nero no ha vingut ni a la Copa Amèrica, no pot sortir al Brasil perquè si surt el detindran per l'escàndol de corrupció de la FIFA, i per tant ara al Brasil no manda ningú. La Conmebol la formen bàsicament qui mana allà, qui talla el bacallà, és Brasil i Argentina, les dues confederacions. Uh-huh. El Brasil ara mateix té els problemes que té, i jo crec que això queda reflexat en aquesta dura sanció. Jo estic completament segur que amb un president fort com a la seva època de Ricardo Teixeira o, bueno, si m'apures al senyor Marín, la sanció no hauria estat de 4 partits, segur. Crec que la Conmebol també ha aprofitat una mica aquest desmadre que hi ha a la Confederació Brasilera, que la falta de poder per salvar-se una mica amb Brasil.
Ja. En fi, a tot això s'està jugant un partit, Mèxic 1-Equador 2, al minut 33 de la segona meitat, i més tard tindrem la Sheila de Bravo i d'Arturo Vidal, que no sé si a hores d'ara tenim ja confirmat si és titular o no, després de tot l'enrenou també, déu-n'hi-do quina Copa Amèrica que portem, que hi ha hagut amb Vidal.
Encara no, jo estic a la sala de premsa ja aquí de l'Estadi Nacional de Xile. De moment no ens l'han passat, però els mitjans, la premsa xilena, els mitjans, tots apunten que Vidal serà perdonat per Sant Pauli i serà titular. Recordem que és un Xile-Bolívia, a priori si ho dius així no sona gaire interessant, però els dos equips venen empatats i per tant hi ha la primera plaça del grup en joc. Xile no pot badar, és l'anfitriona, han de guanyar sí o sí, tenen l'obligació moral de guanyar un torneig que no han aconseguit mai davant la seva afició, i clar, prescindint de la seva estrella tal com està Vidal, seria una decisió bastant arriscada de Sant Pauli. Veurem el que farà, no estan confirmades encara les alineacions.
Perfecte, doncs, si surten tant abans de la una ho expliquem. Perquè, clar, si el que passa amb Arturo Vidal hagués passat, no sé, amb algun jugador destacat de la selecció espanyola o amb... Bé, Messi no faria aquestes coses, vull pensar. En fi, seria un xou espectacular i hi hauria milions de debats sobre però si ha de jugar, ha de jugar...
Ha de jugar claríssimament. Tu el pots sancionar, pot tenir una multa, el que tu vulguis, però tu tens el teu millor jugador. Però ha de jugar. És a dir, no et perjudiquis a tu mateix amb una cosa. És a dir, tu imagina't que Messi...
Si fos un suplent, el castigaries o no?
Depèn, és a dir, no, per apartar-lo al joc, no. O sigui, un jugador de la primera plantilla, tu no pots perjudicar a tu mateix, perjudica'l econòmicament, multa'l, fot-li donar voltes al pati, fes-li anar a córrer i portar les bosses tot el dia, el que tu vulguis, però fes-lo jugar, perquè és un dels teus millors jugadors, encara que no sigui, que no et perjudiqui a tu mateix l'opció per una... És a dir, sancionar-lo internament. Mm-hmm. Però fos el que fos, vull dir, fos Messi, que s'ha ido de fiesta no sé què, ha agafat un cotxe, s'ha hostiat, és igual, però que jugui, ja el criticarem, li farem donar la volta, de genolls que vagi fins a Montserrat, però cony, que jugui el partit.
Molt bé. Lluís, coincideixes o no?
Jo no ho tinc tan clar, això. Clar...
Que et perjudiques a tu mateix, Lluís.
Sí, però també entenc que de vegades hi ha barreres que no es poden superar, no?, i que de vegades, aunque... tot i que et perjudiquis a tu, també jo crec que els esportistes han de donar exemple, no? I clar, vull dir, no val tot, no? És a dir, no sé...
Però castiguem-lo d'una altra manera, no perjudicant-te tu mateix.
Em costa veure com castigar-lo que no sigui no jugant.
En fi, Arturo Vidal, segons diu en Pau, jugarà aquesta nit i, per tant, haurà sortit en aquest sentit indemne, no en d'altres, del que va passar. Gràcies, Pau, fins després!
Fins després.
Si hi ha alguna novetat, naturalment, sobre aquesta sanció de Neymar, alguna reacció, ens demanarà pas a un Pau Ramírez des de Xile. Falten 4 minuts per 3 quarts d'una. Hauríem d'anar tancant la tertúlia.
Tardíssim,
bé. Sí, bé, anàvem ja bastant sobre aquest temps, eh? El que passa és que, bé, un tema que teníem per avui passa demà, cosa que no sé per què estic explicant, però acabo d'explicar. Però que serà igual d'interessant i vigent, però que en aquest cas comentaran d'altres tertulians i no vosaltres. Ben Redondo, bona nit.
Bona nit, Jaume.
Va, deixa'm sortir del jardí. Ens queda per escoltar Jordi Majó, que avui ha presentat la seva precandidatura i ho ha fet amb dos noms propis. Atenció, el de Michael Laudrup, és el primer nom propi com a director esportiu de la campanya, i també de passada el de Sergio Ramos. Bern.
Sí, el de Laudrup, com deia, Jaume, perquè és la seva aposta per ser la secretària tècnica en cas de sortir guanyador a les eleccions. I el segon, el de Ramos, perquè ha estat confirmat el rumor que deia que el central del Madrid havia estat ofert a alguns dels precandidats. Majó ha dit que ell li han ofert a través d'un intermediari, però que de cap manera es deixaran utilitzar per Ramos i el seu entorn per aconseguir una millora de contacte amb el Madrid.
El tema de Ramos se nos ha ofrecido, ya hace tiempo. Se nos ha ofrecido como una baza electoral, ya lo confirmo. Lo que no sé si se ha ofrecido a alguien más, pero por descontado que nosotros no entramos en este juego, es decir, nosotros no vamos a ser el motivo que le vayamos a dar a Sergio Ramos o a su hermano para subir su caché en el Madrid.
Bé, el seu germà ja ha dit que aquest vespre que mai jugarà al Barça, Sergio Ramos, cosa que almenys jo no dubtava.
Està emprenyat Florentino Pérez, de fet demà l'ara escric sobre això, perquè està molt emprenyat. Sergio Ramos demana 10 milions d'euros pels propers 5 anys, i Florentino Pérez, a la que has sentit la notícia major, ha sigut la gota ha colmat el vas, i m'explicaven avui que és que vingui una oferta i que se'n vagi ara mateix. És a dir, que ve un club ara i paga i se'n va aquest tio, no vull saber res més d'aquest tio. O sigui, cabreig absolut de Florentino Pérez de, bueno, muntar en còlera aquest matí a les oficines del Bernabéu.
No ens el vendria, no? Però, Fiti...
No, Florentino Pérez...
El Barça, sí? Tu creus?
Ja ara mateix. És...
Però... Doncs compte, precandidats del Barça, perquè, home, vull dir, Cabrera... em sembla un dels millors centrals del món.
Sí, el que passa és que s'està portant al món i el madridisme està emprenyadíssim. Perquè Sergio Ramos, que es postura proper capital al Real Madrid la temporada que ve, si no hi ha Casillas, etc, etc, tota aquesta tonteria de què vol renovar, filtrant-ho tot, el seu germà René per allà al mig, utilitzar el Barça...
Sí, que això és a través... Bé, això ja no és el seu representant, que quedi clar, és un intermediari que ve.
Sí, sí, però el seu germà, que és el representant René, no ha desmentit que s'hagin ofert. Ha desmentit, ha dit, mai jugarem al Barça, però no ha dit, hòstia, aquest tio està mentint o no sé què. Sí, és a dir, aquesta desmentimenta, diguéssim, sí, no ha agradat gaire tampoc al Madrid, eh?
Ja, ja. Lluís, com ho veus?
No, jo crec que somiar no, molt menys. Pensar que Ramos pugui ser jugador del Barça és una bestiesa. És a dir, hi ha jugadors que a la vida es podran posar la samarreta del Barça, ni jugadors del Barça que a la vida es podran posar la del Madrid. I Sergio Ramos...
Aquesta frase la devies dir abans que Figo jugués al Madrid.
No.
Jo és que és dels pocs casos que recordo, Lluís, per això aprofito.
D'acord, però és que el tema Figo ja sabem com va anar.
Sí, clar.
La seva cara a la fotografia del 2000 ja ho diu tot.
Unes eleccions, eh?
Sí, no, li va anar molt malament. Però és que ja no és això, és que jo no crec que els aficionats del Barça estiguessin molt contents amb el fitxatge de Sergio Ramos, no? Tenint en compte la de pals que ha rebut aquest tio, la mofa i les burles i de tot, que el futbol és molt canviant i que mai pots dir, estic d'acord, que una cosa està feta o no està feta, però vaja, a mi em semblaria, a part que jo crec que sí que és un jugador del Madrid-Madrid de sempre, no?
Tot no,
que,
jo, vaja,
venia del Sevilla,
he començat dient que crec que no jugarà mai al Barça, però bé. No ho sé.
Jo ho veig molt difícil.
Però que no continuarà al Madrid, això, Fiti, sí que...
Diguem dos anys de contracte.
Fins fa unes setmanes, potser no era tan clar com ara.
Diguem dos anys de contracte, vull dir que en tot cas marxaria acabant el contracte i marxant lliure i tot, però jo crec que se s'acabarà solucionant. Però, clar, les exigències d'ell ara mateix són aquestes. Com que té dos anys, no té cap pressa per renovar, però vol renovar a 10 anys per temporada. I Florentino diu, no, xato, això un defensa, sí. No li pago 10 milions.
Altre nom del dia, Bernd, Michael Laudrup.
Sí, el danès és l'escollit per Major i el seu equip per agafar el relleu de la Suïssarret al capdavant de la secretaria tècnica, però en cap cas explicat suposaria la dissolució de la comissió esportiva. Ara amb Maria Dobraida i Carles Rassac, diu que vol un cap visible però també un equip de suport darrere. Si seria amb Braida i Rassac, ho sabrem a la roda de premsa que farà Laudrup per explicar el seu model esportiu. Jordi Major ha explicat per què s'ha decantat pel danès per ocupar el lloc de secretari tècnic.
Pues he pensado en Michael Laudrup porque he pensado en la persona, no en el nombre. Si pensara en el nombre, seguramente hubiera traído a alguien más mediático y además consciente del apunte que hace usted al respecto. Tiene cultura Barça, tiene buena relación con Cruyff ahora, seguro, y esto es importante también. Y lo demás a mí no me importa, porque yo sé que él es barcelonista de corazón.
Què us sembla el nom de Laudrup com a possible director esportiu?
Jo recordo la xiulada del Camp Nou a Laudrup quan va venir amb la samarreta del Madrid. I ara em direu, no, però ell se'n va anar al Madrid de manera molt diferent a la que se'n va anar a Figo. Jo aquestes coses no les oblido. És a dir, ha estat jugador del Madrid, se'n va anar del Barça. A més, ens va fotre 5 allà al Bernabéu després, l'any següent.
A l'homenatge, però ell se'l va aplaudir, però, també, Lluís.
Sí, no, i també ara Bert Schuster corre pel Camp Nou com un aficionat més i ningú li diu res. I va ser també un jugador molt xiulat en el seu dia, no? Però, a veure, jo entenc que els candidats han de presentar noms, però, clar, jo d'entrada el que penso és que Laudrup encara té recorregut com a tècnic. És a dir, se'm fa estrany que Laudrup vulgui ser director esportiu. Sí.
Mai ho ha sigut.
A mi no em va sorprès.
Però vull dir que té recorregut com a entrenador. Sí, és un entrenador jove, encara li queden coses per fer. És veritat que va començar molt més jove i, per tant, fa molts anys que està entrenant. Però, vaja, que no ho acabo de veure, no ho acabo de veure. Però, insisteixo, els candidats han de presentar noms. És a dir, és que tu t'enfrontes a un candidat que ha guanyat el triplet, que té l'organigrama molt ben muntadet, que ha costat molt i que ara a veure com ho superes, això, no? Està complicat.
A mi m'ha sorprès, quan senti la notícia, ostres, Laudrup, el Barça, no? Perquè les coses no són com comencen, sinó com acaben. I Laudrup va acabar al Madrid, no? I el record és el Madrid, i on va triomfar els Galàctics al Madrid, guanyant Champions, per tant... A mi m'ha sorprès, jo no el relaciono gaire amb el barcelonisme. Potser se l'ha perdonat una miqueta, perquè evidentment ja tens altres enemics com Luis Figo, però no és un tio que jo identificaria amb el Barça. No, m'ha sorprès. La gent també no sé quina... No? He vist una mica per xarxes, tampoc s'hi ha gaire, però tampoc he vist gaire reticència. Però presentar-te unes eleccions, no? Abans de la porta amb la independència, presentar-te unes eleccions amb Laudrup també em sembla bastant atrevit i valent.
Sí, és veritat. Per cert, que el presentaria el 4 de juliol, és a dir, si passés les firmes, Michael Laudrup faria una roda de premsa en Jordi Major, Bernd, pel que has comentat abans.
Sí, ho ha explicat aquest matí, que el 4 de juliol és el dia escollit per presentar el model esportiu amb la figura de Michael Laudrup al capdavant. Veurem si passen les firmes. Ara el Santiago Major està convençut que sí, no només de recollir les firmes, sinó que tenen opcions de guanyar.
Doncs vinga, què més ens expliques?
Un dels altres temes que està marcant aquesta precampanya, Qatar, Major ha estat contundent, diu que no hi estan d'acord i que no exerciran l'opció de renovació que la Junta sortint ha deixat a punt. Com a alternatives, ells en tenen tres de molt diferents, que sotmetrien a referèndum com totes les decisions importants del club. Unes votacions, ha fet molta incidència aquí, totes via electrònica. Avui membres de l'equip, parlant de les firmes, han anat a buscar 25.000 paperetes a les oficines del club. Tot i no ser favorit, Major està convençut d'aconseguir les 2.500 signatures, confia en les seves possibilitats de cara a les eleccions i també carrega contra Laporta i Bartomeu.
L'altre dia em preguntaven qui creia que sortia la Pola. Jo vaig dir que nosaltres. Hi ha dues famílies que havien sigut una família, que és una família disgregada, divorciada, enfrontada, amb un divorci costós, que al fin i al cap el que està pagant el cost d'aquest divorci és el Barça. Nosaltres no som de les famílies, nosaltres no hem sigut mai de les famílies. Nosaltres som antiismes i antifamília, això ho han demostrat, és a dir, també és un fet més, no són paraules.
D'altra banda, sobre l'espai Barça, Major és partidari de tirar-lo endavant, sempre i quan l'economia del club ho permeti, i de les seccions vol potenciar el bàsquet per aconseguir Eurolligues, recuperar la de beisbol, reforçar la d'atletisme i introduir la secció femenina del futbol sala.
Perfecte, gràcies Bern, bona nit.
Bona nit.
Fit i Lluís, per tancar, després del que hem escoltat durant aquesta hora pràcticament llarga de programa, Bartomeu, Laporta, Major, amb quina sensació us quedeu? La idea més o menys que la setmana passada comentàvem de pugna Laporta, Bartomeu i potser 3-4 candidats com a molt passant firmes, la manteniu? Hi esteu d'acord?
Sí, jo crec que com a molt, 4 candidats. Penseu que les últimes eleccions no sé si van arribar a 40.000 electors, agafant firmes en partits, etc etc. Sense partits, 2.500 firmes costarà moltíssim
molt
que les aconsegueixin. Per tant, com a molt, jo crec que Bartomeu, Laporta i Benedito, vol dir que vol treballar, les tindran, i tinc el dubte de Freixa, que jo crec que també les tindrà, però poca cosa més. No crec que els altres les aconsegueixin. És la meva travessa veient el poc temps que hi ha, la situació, no hi ha partit, i la quantitat de gent que realment acaba votant. I després, dintre d'aquests quatre, molt bipolaritzada Bartomeu, Laporta, claríssimament. I Bartomeu té clar que com menys parli millor, i Laporta marcant l'agenda dels candidats. És a dir, Laporta va dir quatre paraules i tothom està parlant d'ara de Catalunya, de si Qatar o UNICEF, de si el model de Curí, ja parlàvem de si Curí fa de si no sé què. Per tant, és curiós com Laporta té encara aquest lideratge que fa que els altres vagin una mica al darrere.
És una campanya de Champions per mi, perquè si Bartomeu és un grandíssim candidat amb el triplet, si no hagués aparegut Laporta jo crec que hagués arrasat, i en canvi apareix Laporta, li disputarà el títol. Els convidats jo crec que poden aportar moltes coses molt interessants, i jo realment veig favorit a Bartomeu pel que deia abans, perquè el triplet és un valor molt important probablement per la majoria dels aficionats, però entenc que Laporta ha de tenir algo amagat molt important. És a dir, jo crec que Laporta, si Laporta es presenta amb alguna cosa molt important, sigui Pogba, sigui Berratti, sigui el que sigui, podria acabar decantant la balança, perquè encara té molts fidels seguidors, Joan Laporta.
Un clàssic, els noms, els fitxatges, els cromos, que malgrat no es poden inscriure jugadors, els dos, tant Bartomeu com Laporta, els que a priori han de ser principals outsiders, han dit avui que apareixeran durant la campanya. Per tant, tots ben atents. 8 minuts per la una de la matinada. Acabarem, com sempre, amb les vostres opinions.
Paraula d'oient.
Ja que aneu participant mentre parlàvem de bàsquet, veieu opcions al Barça, amb un sí o amb un no, Fiti, Lluís, en la final de la Lliga ACB contra el Madrid?
Bé, opcions que arribin a més de 3 partits, vols dir? O...
No, opcions de guanyar.
No.
No. Lluís?
Jo sí, pels antecedents, per exemple, de l'any passat, que ningú no va un duro i, en canvi, el Barça va guanyar la Lliga.
A veure com ho veuen els oients, que jo d'entrada els he vist molt pessimistes en algunes opinions a Twitter. Edu, què diu la
gent? Doncs, mira, en Borja Xarrier diu: si guanyem el pròxim partit a Madrid sí que tindrem moltes opcions. En Jordi Corral diu: no hi ha opcions. L'Adrià Villada és una mica vintage i diu: si torna en Sibilio, Epi i companyia, potser sí. En Gabriel García diu: jugant així segur que no. En Marc Sagarra diu: si guanyem el pròxim partit, al Palau podrem amb ells. En Josep Bataller diu: he vist mig partit, el Barça és un equip fluix, sense confiança, molt inferior al Madrid, em dol reconèixer-ho. En Jaume Borràs diu: cap opció, ni una, ells tampoc ho creuen. En Santi Carles diu el més normal és que perdem 3-0. Antoni Alemany diu cal donar les gràcies a Xavi Pasqual per haver-nos permès gaudir tant de Lesson, de Hesonja aquests dos darrers anys. Imagino que és... no sé si serà ironia el que utilitza Antoni Alemany, donar les gràcies a Xavi Pasqual per haver-nos
sí, permès... Sí, sí, és ironia, Edu, sí. Ben vist.
Ben
vist.
Per si en cas. És que aquesta hora ja
no pilles la ironia.
A aquesta hora n'hi ha que tenim les neurones al llit, ja.
Segur, sobretot tu.
En Carles... No ens fem mal, no ens fem mal. Vale. En Carles Andreu
entre
diu...
Bomberos,
cap ni una, i em sap molt greu, però la motivació del Madrid i la del Barça... són molt diferents ara mateix. I acabarem amb l'Òscar Moya, que diu clar que sí, és una final, pot passar qualsevol cosa.
I em quedo amb un tuit de l'Òscar parlant d'oferiments de jugadors i de, més que n'hi poden haver durant aquesta campanya. Deia que a ell hi ha una oferta a Eva Méndez. En conya, també, naturalment. Bueno. Per si algú tenia algun dubte. Tanquem per a l'Adoient, tanquem tertúlia. Fiti, Lluís, gràcies, que vagi bé.
Bona nit.
Fins la pròxima. Ara tornem.
El 21 de juny és el Dia de la Música i el Palau celebra amb una jornada de portes obertes. Descobreix aquest espai màgic i excepcional i gaudeix de les veus dels cors de l'Orfeó Català. Diumenge 21 viuràs una experiència única. Portes obertes al Palau de la Música Catalana amb el patrocini de Gas Natural Fenosa. A Let's Bonus volem que visquis el millor estiu. Per això et regalem fins a 100 euros de descompte extra perquè compris a la secció de viatges i escapades de letsbonus.com. Del 14 al 18 de juny, fes servir el codi Disfruta i viatja pel món. Recorda-ho, un 10% de descompte fins a un màxim de 100 euros si introdueixes el codi Disfruta. De tot, el millor, a letsbonus.com. A Petar CM, amb establiments a Barcelona, Badalona, Mataró, Sabadell, Terrassa, Girona, Olot, Tarragona, Castell d'Aro i 40 poblacions més. Compren 3 i te'n regalem 3. I per compres superiors a 60 euros, et regalem la pistola del xèrif CM i més regals exclusius de Petar CM. A més, tenim el box solidari, el Peques Box, amb regal de Doraemon, i la tòmbola CM, amb regals i més de 30 televisors LED. Reserva la comanda i troba el teu establiment al 900 34 20 34 o a petardoscm.com.
RAC 1. Tots som 1. Podem posar-te música electrònica perquè sàpigues que és un cotxe modern. I alguna cosa de natura per dir-te que el pots fer servir en el teu temps lliure. Però a més, podem dir-te que tens un Dacia Sandero des de 6.400 euros, pla PIB inclòs, assegurança gratuïta i 5 anys de garantia. I per això no fa falta música. Oferta RSI Bank. Dacia, Grupo Renault.
Gairebé 3 per la 1 de la matinada. Per cert, s'ha acabat l'Equador 2, Mèxic 1. Per tant, ara mateix Mèxic eliminat i Xile està ja classificada pels quarts de final i amb un empat en tindrà prou en el Xile-Bolívia per aconseguir la primera posició de grup. Per cert, que tenim 11 ja confirmats, ens avisa en Pau Ramírez, amb Arturo Vidal titular i també ho són Claudio Bravo, el porter del Barça, i l'ex blaugrana el Tocopillano, Alexis Sánchez. Parlem de Fórmula 1 perquè tenim aquest cap de setmana el Gran Premi d'Àustria amb Sebastian Vettel marcant la pauta en aquesta primera jornada d'entrenaments. Álvaro Demà, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit. Sí, Sebastian Vettel ha estat el pilot més ràpid en la primera jornada d'entrenaments lliures previs al Gran Premi d'Àustria, però tot i haver aconseguit el millor temps, la veritat és que ha estat una jornada una mica complicada pel quatre cops campió del món. Al matí ha tingut una avaria al seu Ferrari que li ha impedit rodar massa i ha fet que acabés la sessió amb el 20è millor registre de 20 classificats, per tant, l'últim. I a la tarda sí que ha pogut rodar una mica més, sí que ha estat el pilot més ràpid, però vaja, tampoc no ha pogut rodar tant com li hagués agradat per culpa, novament, de problemes mecànics en el seu Ferrari. Vettel ha marcat un millor registre d'un minut, 9 segons i 600 mil·lèsimes, un registre 11 mil·lèsimes de segon més ràpid que Nico Rosberg, que al matí havia fet primer, que a la tarda s'ha hagut de conformar amb la segona posició, però vaja, com dèiem, enganxat darrere de Sebastian Vettel amb aquesta diferència pràcticament inapreciable de 11 mil·lèsimes de segon. Kimi Raikkonen, amb el segon dels Ferrari, ha fet tercer a 260 mil·lèsimes. Pastor Maldonado, sorprenent, quart amb el seu Lotus, el de Venezuela, que s'ha quedat a 314 mil·lèsimes del millor registre marcat avui per Sebastian Vettel, mentre que el vigent campió del món i líder de la provisional del campionat, Lewis Hamilton, ha estat cinquè a més de mig segon del millor registre de la jornada, com deia, marcat pel Ferrari del quatre cops campió del món. Pel que fa a la representació espanyola, Carlos Sainz ha acabat aquesta primera jornada del Gran Premi d'Àustria en la 11a posició. Fernando Alonso, que ha canviat el motor del seu McLaren i, per tant, demà sortirà l'últim, ha fet el 16è millor registre. Roberto Meri, amb el seu menor, ha acabat en la 20a i última posició. Demà al matí, tercera i darrera sessió d'entrenaments lliures, a partir de les 2 de la tarda, la sessió de classificació, on es decidirà la graella de sortida de cara a la 8a cita de la temporada, diumenge, també a les 2 de la tarda.
Doncs sí, serà a les 2 de la tarda, la cursa també a les 2. Gràcies, Álvaro, bona nit.
Merci, bona nit.
Parlem d'en vol, Adrià Barrio, bona nit.
Bona nit.
Perquè avui s'ha sortejat a Cracòvia, i no és cap broma, la fase de grups del pròxim europeu.
Que se celebrarà a Polònia el mes de gener de l'any vinent, i déu-n'hi-do quin europeu ens espera per als amants de l'handbol. La selecció espanyola ha quedat aparellada al grup C, el que ja es pot anomenar el grup de l'amor. Espanya compartirà grup amb Alemanya, Suècia i Eslovènia. Els alemanys, que no es van classificar per al darrer europeu i van caure als quarts del Mundial de Qatar, estan recuperant el seu bon joc, i el gener serà un dels grans rivals de l'equip de Manolo Cadena. Suècia, també una de les grans d'Europa, setena a l'últim europeu i desena al Mundial. Tot i això, per nom sempre, és un dels rivals a tenir en compte. I compta amb Eslovènia, que tot i ser a priori el rival més assequible, va quedar vuitena a Qatar. Hem pogut parlar amb el porter del Barça i de la selecció espanyola, Gonzalo Pérez de Vargas, i admetia que no han tingut sort en el sorteig.
Un dels grups més complicats que es podien trobar, on els quatre tenim fortes opcions de passar a la main round. El problema després dependrà de com passem. Ja sabeu com funciona aquest format de l'europeu, i la veritat és que pot passar de tot.
Gonzalo feia referència al complicat sistema de puntuació a la fase de grups de l'europeu, i que ja explicarem quan s'acosti l'europeu, perquè és realment feixuc. La resta de grups. Grup A, França, Polònia, Macedònia i Sèrbia. Grup B, Croàcia, Islàndia, Bielorússia i Noruega. I el grup D, Dinamarca, Hongria, Rússia i Montenegro. L'europeu es disputarà, com dèiem, a Polònia del 15 al 31 de gener de 2016.
Al final ens farà falta un manual d'instruccions per seguir les competicions. Gràcies, Adrià, bona nit. I amb l'Eduard de Batlle, acabem de repassar les notícies. Estic preocupat per Jason Day. Què ha passat al final?
No té res important. Ara t'ho explico. És una cosa fotuda, que si hi ha oients que ho han patit, sabran que no és gens agradable. De fet, és molt desagradable, però ha tingut un atac de vertigen, en Jason Day. I ara parlem del golf. En futbol, la selecció espanyola femenina ha manifestat avui públicament el seu malestar per com s'ha preparat el Mundial, en què han quedat eliminades a la fase de grups. Avui han fet pública una carta demanant la marxa del seleccionador Ignacio Quereda i denuncien que no han jugat cap partit amistós de preparació en les setmanes prèvies al Mundial, i que van arribar al Canadà només 4 dies abans de l'inici del campionat.
Déu-n'hi-do.
Veurem si la Federació Espanyola els fa cas.
Estaria bé.
Demà al matí, a les 7 del matí, hora d'aquí, si no teniu res a fer, final del Mundial Sub-20 de futbol, Brasil-Sèrbia a Nova Zelanda. De matinada, a quarts de 4, a jugar la final de consolació africana entre el Senegal i Mali. Demà arrenquen les finals de les promocions d'ascens. L'únic equip català en joc per pujar a segona B, la Pobla de Mafumet, juga demà a l'anada de l'eliminatòria a 8:15 del camp del Gerena andalús. Per pujar a segona A, demà juga l'anada d'una de les finals, la que enfronta l'Atlètic de Bilbao B i el Cádiz. També demà comença a la Vendée, a França, el Mundial d'Hockey Patins. Espanya, formada per jugadors catalans de manera íntegra, excepte un, debuta a les 9 contra l'anfitriona, França. També demà, segon partit d'Espanya a la segona fase de l'Eurobàsquet femení contra Sèrbia a 2:15. De moment, les noies de Lucas Mondelo ho han guanyat tot. Per cert, en bàsquet, els Golden State Warriors han fet avui la rua de celebració. Allà als Estats Units es diu el Parade, la Parade,
la
com
Parade.
A campions de l'NBA.
Els fet nostres pels, Warriors, eh?
Pels carrers d'Oakland. En futbol sala, fitxatge del Barça, Diego Quintela, és un alè pivot de... Ala pivot, no alè pivot. Ala pivot del Santiago, que firma per 3 temporades i la primera la passarà cedit al conjunt gallec. I ara sí, actualitzem per acabar el golf. Segona jornada al US Open. Comparteixen... No, de fet, s'acaba de posar líder en solitari el nord-americà Patrick Reed, que fins fa un forat compartia lideratge amb dos nord-americans més, el guanyador d'Augusta, el jove Jordan Spieth, i Dustin Johnson. Com diem, Jason Day, ha tingut un atac de vertigen, l'ha obligat a parar, ha acabat el circuit d'avui en desena posició, menys dos, o sigui, ara mateix a 4 del capdavant. El que no passarà al tall és Tiger Woods, que ha fet un, ha acumulat un més 16 en les dues primeres jornades.
Mare de Déu, estan hores baixes. Gràcies, Edu, bona nit. Gràcies també a vosaltres. Demà hi tornem a partir de les 11 als del Tu Diràs. Bona nit, descanseu.
Tu Diràs.
RAC 1. Notícies. David Solans.
Bona nit. Passant 4 minuts de la 1, Artur Mas i Duran i Lleida han escenificat aquest vespre la fi de Convergència i Unió. Ho han fet en un comunicat de cortesia al Palau de la Generalitat. Els dos màxims dirigents de Convergència i d'Unió encara no s'havien reunit en tot el procés de trencament. Convergència vol ara que es visibilitzi el trencament amb Unió a les Corts espanyoles i que quedi clar que tenen un projecte diferent. Així ho explica.